Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Avui dia 1 de maig, dia, dia del treball, dia de festa del treball, però nosaltres som uns treballadors de dalt a baix.
I aquí treballant, sí.
Ho acaba de saber Juan Carlos Valero. Som treballadors de dalt a baix, estem aquí amb els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina, fent el Converses en companyia del Marcos Pardeiro, que és el responsable de la web de La Razón. Bona tarda, Marcos, benvingut.
Què tal, Carlos? Bona tarda, gràcies.
El senyor Manel Manchón, subdirector de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, com també gràcies al Juan Carlos Valero, que és el responsable de relacions institucionals de Vocento a Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest 1 de maig al Converses, el senyor Valentí Puig. Senyor Puig, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Ell és periodista, escriptor, ha estat columnista de dos històrics diaris, La Vanguardia i l'ABC. És fundador del Club Tocqueville, un club que m'agradaria començar parlant d'aquest Club Tocqueville, senyor Puig, perquè vostè el va crear. Aquest 2021 fa 3 anys que el Club Tocqueville. Explica una mica als oients la filosofia d'aquest Club Tocqueville, amb quina idea va néixer, com està la situació, les d'ara, què fan vostès? I escolti, nosaltres, perquè som una mica del gremi, ens coneixem tots plegats, però la ciutadania coneix molt poc d'aquest Club Tocqueville, que val la pena que la gent el conegui, perquè representa quelcom important per al món de la política i de la societat catalana ara mateix. Expliqui'ns, doncs.
Gràcies a mil gosada per donar-me aquesta oportunitat. En primer lloc, gràcies per la invitació per estar amb un grup d'amics. El Club Tocqueville neix amb la idea de donar un cert cos intel·lectual al constitucionalisme. Evidentment, a Catalunya hi ha molts constitucionalistes i a la universitat hi ha constitucionalistes, però no tots defensen la Constitució.
Déu-n'hi-do, doncs.
I nosaltres ho definim una mica com el meeting point del constitucionalisme. És a dir, no tenim una vocació política, sinó una vocació cívica. I em permeto recordar que quan es va fundar, a un acte bastant molta gent, que la figura convidada va ser el professor John Eliot, vam tenir l'oportunitat de dir que canviem la idea de que quan diem que el que és bo per Catalunya, el que és bo per Espanya és bo, perdó, el que és bo per Catalunya és bo per Espanya, sempre hem d'afegir que el que és bo per Espanya és bo per Catalunya. Aquesta va ser una mancança del Maragall a les Olimpiades. Va ser no tenir en compte aquest matís. El Tocqueville, basat en el pensament liberal de Tocqueville, el que pretén és defensar les idees del constitucionalisme, l'estat de dret i una certa idea molt oberta de llibertat. Connectant fins a un cert punt amb no podríem dir que la situació de Catalunya sigui impermeable a les idees liberals. Està obert, però en aquest moment em sembla evident que les idees liberals, les idees del Tocqueville, no són les que predominen al debat públic a la Catalunya actual, entre altres coses per una certa manipulació o per una certa, jo crec que per una doble mesura a l'hora de valorar les coses.
Unes idees positives d'unió, no pas de desunió, que ha esmiculat el procés, senyor Valentí Puig.
Sí, entenc jo que
el famós procés que va néixer, jo no sé si el 2012, amb l'entrevista entre Artur Mas i Rajoy, que no va servir de res, 2017, amb tots els fets del Parlament, i estem on estem.
Jo
un desastre.
Em defineixo com a moderat o moderantista, sí. I crec que la situació actual és molt sectària. És molt sectària en el sentit de que les idees que predominen són d'un populisme excessiu. Són d'un populisme excessiu, que el que quedava del nacionalisme, del catalanisme moderat s'ha ensorrat i el procés ha acabat en tot això. I ara estem en una altra cosa que és difícilment definible, però des de molts punts de vista no és positiva.
Ja. Parlava del catalanisme. Escolti, el catalanisme com a corrent política encara té vida o ja podíem dir l'hem d'enterrar, senyor Puig?
Home, a mi em costa pensar que...
Hi ha hagut intents de cara a aquestes eleccions del 14 de febrer.
Sí, sí.
Hem tingut alguns intents de revifar aquest catalanisme, però
sí.
La cosa no ha funcionat.
No,
per què?
No funciona perquè el procés ha forçat una interpretació, diguem-ne, maximalista del nacionalisme, del catalanisme, i ha acabat en la possibilitat de la moderació en el món de la Catalunya de tota la vida. La moderació que representa, per exemple, una figura política com Cambó o
Tarradellas.
Per exemple, jo crec que Tarradellas és fonamental. Tarradellas implica un abans i un després. I ho veiem en moltes coses. La idea de tornar de l'exili després dels anys d'estar a Sant Martín de Bo, baixar de l'avió a Barcelona i tenir present i dir ciutadans de Catalunya i no catalans, això era l'inici d'una altra cosa. Això era justament acabar amb la dicotomia catalans i no catalans, vinguts, arribats, nascuts, visitants, etc.
No? Tots som iguals, tots som catalans.
I això era l'idea que Tarradellas, després d'any d'exili i venint d'un partit polític que realment encara ara no és gaire moderat, ell havia après a l'exili que aquestes coses havien d'anar així.
Clar.
Havien d'anar així. I ell defensava una Catalunya hispànica. Una Catalunya hispànica. I per això diu ciutadans de Catalunya. Jo crec que aquí això va marcar la transició a Catalunya, però els processos posteriors i el fet de que hem de dir que l'edat que tenia Tarradellas no afavoria la possibilitat de fer un partit polític, no? Però hauria estat molt de veure un partit polític presidit per una persona amb l'instint
i amb el seny.
Perquè venia de la història i sabia els errors que havia comès Catalunya col·lectivament i Catalunya com a posició política, no?
Molt bé, doncs obrim micròfons a la resta de companys de taula, Marcos, Manel i Juan Carlos. Recordem també que el senyor Puig l'hem convidat avui per parlar de qüestions polítiques, però també perquè acaba de presentar un llibre molt interessant amb unes cites històriques que ha recopilat durant molts i molts anys, un llibre que es diu Malicia en el país de la política, de l'ingenio malicioso considerado como una de las bellas artes, de l'editorial Alfabetó. En parlem d'aquest llibre, senyor Puig, perquè val la pena que fullejar-lo és d'una lectura molt ràpida, molt fàcil, molt amena. I escolti, els que ens dediquem al món del periodisme, aquestes frases, podríem dir, fetes històriques importants, val la pena que les tinguem presents. En parlem, però del que vulgueu. Vinga, Valero o Manchón?
Sí, dic que són cites que sempre van bé per encapçalar.
Un
article...
Un bon recurs pels periodistes.
Perquè ens inspiri per fer
peces. Ens explicarà després com va aconseguir recopilar-les totes aquestes cites que hi ha aquí.
I alguna de les millors cites que a ell li agradin, també, ens ha de dir.
També. Vinga, Manchón, som-hi.
La meva pregunta anava relacionada amb el que deia sobre el president Tarradellas, si d'alguna forma a partir d'ara, després de tot el que ha passat amb el procés, si es veu la possibilitat d'un replantejament, de com una mena de tornar enrere per tornar a començar, encara que no es pot tornar a començar perquè han passat 40 anys, no? Però si recuperar algunes idees de Tarradellas que es veuria plasmat d'alguna manera en el que està plantejant Salvador Illa, sembla, a dintre del PSC.
Jo crec que, evidentment, cosa que posa molt nerviosos els hipernacionalistes, no? La idea de que Salvador Illa representi un matís important, significatiu, en la situació política actual, crec que l'hem de tenir en compte. Perquè Vella, al meu parer, representa el pas del PSC maragallista al PSC tardellista. Jo no podria dir una altra cosa perquè ho he escrit durant molts anys. Jo no sóc socialista, jo em considero un liberal. I per això, però això no vol dir que no puguem detectar en l'evolució del PSC uns elements que contrasten positivament amb una etapa anterior. Per exemple, els tripartits. Per exemple, els tripartits. Crec que Illa representa una cosa distinta als tripartits. És un home que ha parlat sense cap complex en castellà al Parlament de Catalunya, cosa que el PSC maragallista li feia por, que li poguessin dir que no era prou català, i ell ho ha fet amb tota naturalitat. I després un fet que pot semblar tècnic però que és important, i és que si el, recordem que en el debat per l'aplicació del 155, que pareix que fa segles, una de les condicions que va posar el PSC per votar a favor era que no es havia de tocar TV3. I en canvi, en la trajectòria actual del PSC al Parlament de Catalunya, Illa ja ha plantejat en diversos moments una crítica al sectarisme del PSC.
I... No, de TV3, en tot cas, no? Sectarisme de TV3.
Sectarisme de TV3 denunciat pel PSC.
Perdó.
Sí, sí. Bueno, i Catalunya Ràdio, esclar, no?
Sí, bueno.
Per no parlar de mitjans privats, però clar, que una empresa privada fa el que vulgui. Estem parlant de mitjans pagats pel contribuent. Jo crec que això implica un cert canvi en el PSC. Quin futur té? No ho sabem. És veritat que també s'ha de tenir en compte que el PSC no deixa d'anar lligat amb l'estratègia general del PSOE. Per tant, els pactes que té el Pedro Sánchez al Parlament, doncs poden afectar la relació, la posició de l'Illa. Ho dubto, però és possible. De fet, l'Illa ha dit més d'una vegada que ell no està disposat a pactar amb Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana està donant suport al govern del Sánchez. Dic que això és un element significatiu. I després, si em permeteu, i no m'allargo més, aquí hi ha un problema d'una gran dimensió, i és la falta d'un centre dreta constitucionalista a Catalunya. Els resultats de les últimes eleccions, tant de Ciutadans com del Partit Popular, són poc voluminosos, per dir-ho.
Decebedors.
En solidaritat, no? Aleshores, molta gent es planteja, molta gent que no és nacionalista, que se sent molt catalana, que creu que necessitem una política que defensi els interessos de Catalunya, però que vol que això sigui dins del marc constitucional, no tenen en aquest moment una veu. Una veu. Hem viscut situacions en les quals el desordre públic era extraordinari. I la necessitat d'un partit que representi, ja sé que no és una paraula amable, no? Però que representi, entre altres coses, el vot d'ordre, és fonamental a totes les societats. És fonamental a totes les societats. I aquestes són les intrigues o les incògnites que tenim sobre Catalunya. I d'una banda, doncs, tenim un independentisme dividit d'una forma grotesca i inspirat per una persona que és un fugitiu de la justícia i que està a Waterloo.
Sí. Déu-n'hi-do el panorama que he dibuixat, no? Un centre dreta català que no té un referent i un independentisme dividit i en mans d'una persona fugida de la justícia.
Sí, efectivament.
Déu-n'hi-do-ret.
Efectivament, en aquests moments a mi m'agradaria plantejar-li una pregunta a en Valentí Puig en el sentit de que ens trobem els catalans assistint a una mena de cursa de les gallines que va immortalitzar Nicholas Ray en aquella pel·lícula Rebelde sin causa amb James Dean. Clar, els protagonistes del procés en aquests moments no tenen la testosterona dels veintanyeros, no? Com James Dean o Natalie Wood, no? Però recordo aquella escena en la que la carrera, la cursa entre dues persones al volant de cotxes cap al precipici, i llavors es llença abans el gallina, no? Però el que guanya acaba morint, no? O sigui, una mica estem en aquesta situació en mans dels independentistes jugant al joc de la gallina, també seria el joc de presoner, no? Seria un altre exemple, i els que ens sentim concernits, no? Tant els catalans concernits com a la resta d'espanyols, a la resta d'Espanya, que també es senten concernits per aquesta situació de Catalunya, veiem que fa set mesos i mig que no tenim president a la Generalitat de Catalunya, que tot és un interinatge, que no hi ha interlocutors, que des del 14 de febrer han passat ja quasi 80 dies i que no passa res, no passa absolutament res. Senyor Puig, hem perdut el seny, la majoria dels catalans han perdut el seny per assistir a aquesta situació.
No tots els catalans, bueno, jo dic els catalans independentistes, que ens han portat on estem hores d'ara.
Evidentment hi ha un excés d'emocionalisme, el pujolen de sentimentalisme. Recordo que una vegada, parlant d'això, em va parlar d'un discurs de José Antonio Primo de Rivera, on deia que els catalans eren un poble sentimental. Bueno, tots els pobles poden ser sentimentals si volen, però una cosa és ser sentimental i l'altra és anar contra l'estat de dret. I una de les qüestions que tenim ara i que a la llarga poden introduir una variable és que cada vegada que l'independentisme s'ha enfrontat amb l'estat de dret i ha sortit perdent, en situacions que poden ser en alguns casos desagradables, com és el referèndum, el pseudo-referèndum, l'actuació policial en el pseudo-referèndum, això és discutible, però cada vegada que tenim els responsables del pseudo-referèndum a la presó, hi ha hagut persones multades que d'una forma que després han volgut que la massa independentista pagués la multa i la massa independentista no les ha pagades. Això té un recorregut. Em permeto fer una pura especulació, I és, algú ha dit que hi ha situacions que perquè s'orientin cap a una sortida s'han de deteriorar al màxim. Potser es pot entendre com un cinisme, però és possible, perquè hi ha un sector de la política catalana que no entén que això pot acabar molt malament en el sentit jurídic i en el sentit d'un empobriment de Catalunya, d'una regressió econòmica de Catalunya i una certa erosió de la convivència, no? Que això és una cosa que no, que és difícil negar-ho. Ara, fins a quin punt la seva inconsciència arriba a dir tant se me'n dona si acabo a la presó? Bueno, però dic que és un factor important, A Catalunya sabem que l'Estat, amb tots els possibles errors que hagi comès, el govern actual, el govern anterior, el que sigui, l'Estat té instruments per fer respetar-se. I això és important.
Sí. Marcos, vinga, quedes tu.
Seguint amb aquest fil, li volia preguntar, vostè què pensa d'aquests darrers anys o d'aquest moment actual? què està fent malament a Espanya, referint-me a Espanya per tant el govern d'Espanya com els partits constitucionalistes d'àmbit nacional o català respecte al problema català? Perquè jo penso que des de l'independentisme fer una diagnosi més o menys realista és fàcil, en el sentit que l'independentisme està oferint permanentment com un camí sense sortida. No existeix aquesta independència unilateral, per això que vostè explicava tan encertadament que l'estat de dret té mecanismes suficients per defensar-se. Però Espanya, entenent Espanya com de forma àmplia, fins i tot potser des de l'intel·lectualisme, què està fent malament a l'hora d'abordar aquest tema, aquest conflicte?
Marcos, jo crec que en conjunt la societat espanyola ha estat receptiva a les propostes del catalanisme. De fet, la Constitució del 78 és molt generosa tant amb els requeriments del nacionalisme basc com amb les del catalanisme. Molts que simpatitzàvem amb aquestes posicions pensàvem que la Constitució significava un abans i un després. Però jo crec que aquí hi ha hagut una deslleialtat. O jo ho qualifico de deslleialtat. Que passa, per exemple, amb el que hem parlat de no voler contribuir a la governabilitat d'Espanya integrant-se al govern. Recordo que Cambó, Francesc Cambó, va ser ministre del govern d'Espanya. Inclús Esquerra Republicana, Companys, va ser ministre, com deien abans, aunque sea de Marina, va ser ministre de Marina don Lluís Companys, no? Però efectivament en aquestes coses sempre hi ha, no, les respostes no són perfectes. És possible que hi hagi un, per dir-ho d'alguna manera, jo no crec que el nacionalisme espanyol sigui el culpable de tot el que està passant. Més aviat són absències de l'Estat. Com és possible que centenars de petits ajuntaments de Catalunya que reben les seves subvencions públiques estatals contínuament amb la regularitat perfecta de l'administració i hagin retirat el retrat del rei de l'Ajuntament i no passi absolutament res? Podrien dir no val la pena, no s'ho paga anar a un ajuntament de 200 persones i fer un acte. No fa falta tampoc fer una ràtzia policial per aquestes coses, però es poden utilitzar altres instruments jurídics i econòmics. I això no s'ha fet. Hi ha hagut una disparitat entre posicions, per exemple, per no parlar de... No és la mateixa la postura del felipisme que la postura del Zapatero. Zapatero és un dels responsables de l'inici del procés, perquè diu, envieu-me l'estatut que vulgueu i jo l'apoyaré.
Recolzaré el que surti del Parlament.
Surti del Parlament, perquè va aguantar el balcó de la Generalitat, va veure que hi havia tanta gent i es va entusiasmar.
Són meus.
Sort que...
Una mica que li va passar amb Mas també, no?
Per exemple,
milió de persones que van manifestar-se, són meus, me'ls quedo.
És quan els seus assessors li diuen puja't a la onada.
El carro de l'independentisme.
Ara, això són polítics o són baldufes? No sé si la paraula baldufa s'entén, no?
Boniques, m'agrada.
O són baldufes, trossos de suro que suren al mar. Doncs, en fi, jo crec que necessitaríem una classe política catalana una mica reflexiva, sòlida, madura i amb sentit de la responsabilitat. I això crec que fa falta des de tots els costats. I amb un factor, i acabo, i perdó que potser he estat una mica confusa en l'exposició, la, diguem-ne, pràctica desaparició d'un partit com Ciutadans, que havia tingut uns èxits espectaculars, ens ha desconcertat molt. No només a la gent que votaven Ciutadans, sinó els que creiem que hi havia una alternativa aquí tot vale de l'independentisme. I això ha estat una passa enrere molt sèria.
És que històricament el que va passar amb Ciutadans, amb aquelles eleccions que van guanyar, el nacionalisme, l'independentisme, jo crec que històricament és un fet que s'haurà d'estudiar què va passar i per què Ciutadans va renunciar almenys a plantar cara o presentar la seva proposta de govern al seu moment en el Parlament de Catalunya. Senyor Valentí Puig, li recordo una frase del senyor Ortega Gasset, la conllevància, Catalunya, resta d'Espanya. Com la recuperem, aquesta conllevància? És possible o això ja...
No, és
possible. És possible, però és qüestió de quantes generacions, aviam.
Jo crec que depèn més de...
Una generació.
Una com a mínim. Però jo crec que depèn més de la societat. Hem de confiar més en la societat, sí? A pesar de que és una societat que és poruga. És poruga.
És poruga. Poruga. La societat que té por, que té
catalana,
por.
Especialment els poders econòmics, són molt porucs.
Interessant, això.
I no gosen tenir actuacions... I
no es volen arriscar, no?
No, per això estaven tan feliços i contents amb el Jordi Pujol.
Clar.
Perquè s'entenien, perquè era business friendly.
Però de veritat, no com l'Artur
Mas. Sabien que
no?
Tampoc feia una trencadissa, però que anava estirant i que era un... diguem-ne un...
Funcionava, no?, en tots els sentits.
Per ells, sí. I per molta gent, i fins i tot a Espanya. Però hi ha un moment en què això es trenca. Si no recordo malament, em corregireu si m'equivoco, però una de les clàusules, no sé si escrites o simplement orals, del Pacte del Majestic, era que Convergència es comprometia a no demanar una reforma de l'Estatut. Immediatament que Convergència falla, apareix la reforma de l'Estatut i el segon Estatut. Tot té els seus responsables, els seus, potser... També hem de dir que per exemple, jo que sé, per exemple, el Pasqual Maragall era un home amb una idea d'Espanya molt generosa i molt oberta, però a la llarga això no ha funcionat.
El famós federalisme simètric, no? Que proposava la Declaració, sí, de Granada.
Sí.
Molt bé, si em permets, Manel, recordem a la gent que esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, avui 1 de maig, festiu, però aquí estem treballant, com ha de ser, des del restaurant de Nostres Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest Converses, amb el Marcos Pardeiro, Manel Manchón, Juan Carlos Valero, i el convidat d'avui, el senyor Valentí Puig, periodista, escriptor, columnista, fundador del Club Tocqueville, acaba de publicar un llibre, es diu Malícia en el País de la Política, un llibret molt interessant, curtet, però de frases curtes, intel·ligents, brillants, i que val la pena que el tinguem tots plegats com a llibre de consulta, els periodistes i els que no són periodistes. I dit això, també us he de recordar, com tots els dissabtes, doncs que la gent de l'Eurostars Gran Marina té oberta una promoció perquè tots vostès puguin, doncs, disfrutar i gaudir del que és un hotel 5 estrelles a la ciutat de Barcelona. Aquesta promoció es diu vine a sopar, queda't a dormir i també esmorza. I tot això per quin preu? Doncs el mòdic preu de 150 euros pots estar, doncs, dormint aquí amb aquests 5 estrelles que està al port de Barcelona amb una magnífica vista cap al mar, cap al port de la capital catalana, que és un port i una vista meravellosa, cap a l'altra banda, cap a Collserola, cap al Tibidabo, una altra meravellosa vista. I el que et dic, doncs, sopes, dorms, esmorzes, 150 euros amb la teua parella, i és un regal d'aquests fantàstics. Com pots apuntar-t'hi amb aquesta promoció, que està vàlida, que està en vigor, que està activa fins al dia 31 de maig? Doncs mira, tens dues oportunitats. Pots agafar el telèfon mòbil o el telèfon normal i marques el 93 603 9000 93 603 9000, i dius, escolta, vull apuntar-me a aquesta promoció, 150 euros al sopar, al dormir i l'esmorzar. Que no vols el telèfon? Vols entrar a la pàgina web de l'hotel? Doncs cap problema, jo te la dono. granmarinahotel.com, gran, acabat amb T, marinahotel.com. Cliques una pestanyeta que posa cena, t'apuntes i, escolta, i pots gaudir de qualsevol dia d'un sopar, d'un dormir en 5 estrelles amb una suite fantàstica i d'un esmorzar per aquest preu mòdic de 150 euros, i, a més, ajudes al que és revitalitzar l'economia el turisme i la ciutat de Barcelona, doncs apuntant amb aquesta idea. Què vols dir, Valero?
Que és amb la parella, vol dir que pots...
Sí, pots anar amb la parella, pots anar tu sol, com tu vulguis.
No hi ha cap problema. Ja cadascú, sí, també, quan tanca la porta, que faci...
També pots dormir, que cal descansar, perquè treballem massa. Avui és dia 1 de maig, dia del treball, estem treballant. Molt bé, dit tot això, ja m'he enrotllat bastant, el Manxó em volia preguntar. Perdona, sí. Manel.
No. Vinga. Encantat. No, és un canvi, realment un canvi d'escenari que és apuntar a, en funció del que passi a la Comunitat de Madrid, si considera que la victòria de la senyora Díaz Ayuso pot truncar bastant el panorama o l'estratègia del Partit Socialista de cara fins i tot a que no pugui acabar la legislatura i que pugui haver un canvi de govern a Espanya a curt o a mig termini, és a dir, que canviem completament la perspectiva del que teníem previst fins fa 4 dies.
De Catalunya a Espanya.
Catalunya a Espanya i en el conjunt d'Espanya.
Quin gir.
El risc d'unes eleccions anticipades a Catalunya no es pot desestimar. I per tornar al que dèiem abans, seria una situació amb la qual el centre-dreta, diguem-ne, constitucionalista, es trobaria també malament. Per tant, s'hauria de veure qui fa l'oposició d'un nou govern municipal si la majoria és de la senyora Ada Colau. Seria l'oposició, seria el PSC? Hi ha altra oposició a l'Ajuntament de Barcelona? Què passa amb el que queda del moviment del Manuel Valls?
Oh, interessant això, eh?
Ara, si estem parlant d'unes eleccions generals, és distint, però unes eleccions autonòmiques d'aquí a pocs mesos ens plantegen un impàs, una repetició de situacions que ja hem viscut. El meu parer, Manel. No...
Sí, podria també en el conjunt d'Espanya.
El conjunt d'Espanya jo crec que... evidentment, crec que la candidatura de Isabel Ayuso no és una candidatura com per convertir-se en el líder nacional del centre-dreta. La seva funció, al meu parer, és ser el líder del partit del PP a Madrid. I en tot cas aquí, doncs, ells hauran de fer una operació més de perspectiva, no? Més de gran angula. I no sé si això anirà molt lligat amb Catalunya. Crec que Catalunya estirem un temps al marge de tot.
Sí, no ho deia en el sentit més que la victòria de la senyora Ayuso no va en detriment de Casado, com una part de l'esquerra vol fer veure, sinó que poden ser complementaris i que sigui una mena d'impuls al senyor Casado. Això és el que una mica li volia dir.
Sembla que sí, perquè sembla que hi ha un... en política la traïció és constant, no? La deslleialtat és molt constant, però sembla que hi ha una certa compenetració tant amb l'alcalde de Madrid, l'Almeida, el Casado com a president del govern, i la senyora Ayuso si acaba president la Comunitat de Madrid, i això passaria per mantenir-se tots allà on els hi toca. S'ha parlat molt quan, en els moments en què es posava més en dubte que l'Ayuso fos una persona capaç de tenir una iniciativa política o de recabar uns percentatges d'adhesió com els que ha recabat. Sempre es parlava de l'Almeida com a possible solució, perquè és un home més centrista, d'un altre llenguatge, etc. Jo pel que sé, que és poc, els papers estan molt dividits, molt repartits.
Molt definits, sí.
Sí, i cadascú farà el que li toqui. Perquè també hem de tenir en compte que el Casado té un problema, és que si de cop i volta totes les comunitats autònomes comencen a revoltar-se, el seu lideratge doncs quedarà molt enfeblit. i tenir si es dona el cas de que la té, el suport de la Comunitat de Madrid per ell és fonamental, perquè hem de recordar, i acabo, que tant l'Almeida com l'Ayuso són dues porcedres que ningú apostava per elles i que el Casado es va posar allà on estan.
Vinga, Marcos i Juan Carlos, som-hi.
Valentí, volia preguntar-li pel centre dreta en general, aquesta idea que de vegades ha sortit de boca del senyor Pablo Casado sobre Espanya Suma, sobre la reunificació de tots els partits en unes mateixes sigles. Vostè això, Valentí, ho considera convenient o considera que és més convenient que hi hagin ofertes electorals diferents com les hi ha ara?
En el cas de Catalunya, per exemple.
En el cas de Catalunya. No. Bueno, de fet, també li volia preguntar pel conjunt d'Espanya.
Sí. En concret, en el pas de això prové del cas Navarrés, no? El cas Navarrés és Unió del Pueblo Navarro, que un moment determinat, a pesar que està a l'oposició, però té resultats magnífics, i suma els vots a través d'un pacte, suma els vots de Ciutadans i del PP. El problema en el cas de Catalunya, si es vol fer una Catalunya Suma, és que no hi ha una Unió del Pueblo Navarro, és que falta l'eix. Això és el que estàvem parlant abans. El centre-dreta està desnortat. Pràcticament no existeix. No té la menor articulació. Té personalitats que gairebé per inèrcia mantenen una presència. Però és increïble. Però és així.
Falta un referent i un projecte, senyor Puig.
Jo diria que falta sobretot un líder.
Un líder i un projecte que vendre als ciutadans catalans
i uns sectors socials capaços de donar suport a això d'una forma oberta i clara, com va passar en el cas de Navarrés. La idea no és dolenta, perquè d'aquí que Ciutadans, si a més si es produeixen els resultats que en aquest moment es veuen per Madrid, és possible que Ciutadans desapareixi del panorama polític o acabi integrat al PP. I el PP a Catalunya ha tingut els resultats que ha tingut i té una manca de vitalitat política molt explícita. Per tant, s'haurà de tenir molta imaginació i molta voluntat de sumar. Veurem si són capaços.
És un repte, eh? És un repte, sí. Pel centre-dreta català, centre-dreta catalanista, com vulguis dir-lo. Valero,
sí,
vols continuar, no?
Anem a l'esquerra. Després del centre-dreta anem a Podemos i bueno, una notícia que donava ahir l'ABC a portada, en el sentit de que Pablo Iglesias ha negociat amb Jaume Roures, el multimilionari català propietari de Mediapro, trotskista militant, segons ell s'identifica, i allò productor de l'agitació, de part de l'agitació i la propaganda que TV3 està doncs, fent pública, produint ell una sèrie de documentals, etc.
Matí, tarda i nit.
Un agitador, diguéssim, professional i a més propietari de les llicències d'emissió del futbol, multimilionari, etc. Pablo Iglesias té sortida, allò, les portes giratòries, per tornar a ser un, ell diu, un periodista crític, recuperant la tuerca que ell va fer, que és amb la que es va fer famós, no?, i que a les eleccions europees va sortir la seva cara, no el grup polític Podemos, sinó la seva cara, perquè La Sexta el va publicitar. Llavors, vostè com veu amb Pablo Iglesias, amb Còctel, amb Jaume Roures, fent de periodista crític, com ho veu això?
La meva impressió és que del Pablo Iglesias es pot esperar tot. I la seva trajectòria ho demostra. No estic dient que hagi pogut fer coses incorrectes, simplement que ha optat per tots els papers de l'auca, com es diu a Catalunya, no? Si de cas no té els resultats. Home, pensem, recordem que ve de vicepresident del govern del Pedro Sánchez i ara no té els resultats de redentor que potser s'esperava. Una sortida serà aquesta i es convertirà en el, diguem-ne, la veu del trumpisme, del trumpisme d'esquerres a Espanya, amb el suport, amb aquest suport mediàtic, econòmic, logístic, que tu, Juan Carlos, acabes de citar. Aquest trump d'esquerres es pot fabricar en 3 mesos. Això ho va aconseguir bueno, no ho va aconseguir exactament això, perquè el Trump era un home que venia dels reality shows, però és que l'Iglesias també ha estat als reality shows durant molt d'anys. Per tant, no... Ara, jo no hi veig cap integritat moral des del punt de vista ideològic. Crec que potser serà una anècdota en el futur i anirà tombant d'estudi en estudi, de plató en plató, repetint les coses que ja està dient, parlant d'antifeixisme, amb una societat on ja ningú se'n recorda què és el feixisme.
És que és això el problema, senyor Puig, no? Vull dir, es parla amb tanta facilitat del feixisme, diu, tu és un fatxa. Escolta, què és feixisme, no? Perquè el senyor Pablo Iglesias ho té a la boca permanentment, aquesta...
La polarització de la campanya de Madrid, això que...
No, no, que ho fa, que ho fa segur. Ara jo que crec que és que les paraules es desgasten molt ràpidament en una societat com la que vivim. I en el Twitter i aquestes coses, d'aquí 5 mesos ningú se'n recordarà.
S'oblidarà.
De l'antifeixisme i el feixisme.
El cert poder que a l'arribada en el seu dia de Pablo Iglesias i de Podemos, el famós moviment del 15M i l'independentisme han canviat la política en general d'Espanya, no? Vull dir, va canviar tot, no? Des d'aquell moment, el 15M, l'independentisme. Ens queda pocs segons, ens diu que un minut pràcticament.
Doncs mira, jo enyoro el bipartidisme. Jo enyoro el bipartidisme perquè era una forma de donar estabilitat. Quan governava el PSOE passava de centre-esquerra, passava de ser esquerra a ser centre-esquerra. Quan governava l'UCD, el PP, passava de ser centre-dreta, de ser dreta a ser centre. Per tant, Espanya estava governada des del centre. I jo sóc un moderat centrista. Per tant, no puc dir una altra cosa.
Ens fa falta aquí el partit de centre, que a lo millor Ciutadans ha perdut l'ocasió de ser aquest centre, no?
És Puig. Així.
Molt bé, doncs el Citrons diu que hem d'acabar, senyor Puig, Valentí Puig, moltíssimes gràcies per les seves reflexions.
A vostès.
Està, com sempre, molt interessant recordar aquest llibre de consulta interessantíssim, aquestes frases curtes, Malícia en el país de la política, llegiu-lo, mireu-lo, són frases curtes, llegeix de pim-pam i us agradarà molt. Gràcies, senyor Puig, per estar amb nosaltres aquest dissabte. Gràcies també, Marcos Pardeiro, Manel Manchón, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gamarina al Walter Center de Barcelona. Que vagi bé, bona tarda, bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.